Tigres i mosques, la lluita contra la corrupció al Partit Comunista Xinès. Fa dos anys, acabades d'agafar les regnes com a secretari general del Partit Comunista, el president xinès Xi Jinping va engegar el que anomenaria la lluita, la política dels tigres i les mosques, enfocada cap a la corrupció a les bases del partit, funcionaris locals, és a dir, les mosques, però sobretot cap als càrrecs que s'intentessin beneficiar del seu lloc privilegiat. Es calcula que des de la seva arribada al poder han estat o són investigats més de 75.000 membres del Partit Comunista, una xifra minsa, si hem de fer cas dels més de 80 milions de militants, però destacable si es té en compte que un bon grapat són noms que han tocat poder en les últimes dècades. Saludem, doncs, Josep Alai, el nostre col·laborador. Bona tarda.
Bona tarda.
Segur que Xi Jinping ha caçat més mosques que tigres, però déu-n'hi-do també els casos que han anat aflorant, i en general sempre amb el mateix modus operandi, no? Algú desapareix, al cap d'un temps molt sovint, mesos, se l'acusa de greus irregularitats, de corrupteles, i després se l'acaba expulsant dels diferents organismes. Funcionaria una mica així, no?
Sí, probablement Po Xilai va ser doncs, el model a partir del qual va sorgir aquest sistema quan s'atacava tigres del capdamunt de la cúpula del partit, com el mateix Po Xilai, que era membre del Politburó del Partit Comunista, sí. I que per regla general doncs, tots acaben amb greus condenes, com va ser el seu cas en cadena perpètua. No? Uh-huh. És cert que en el seu cas, d'una forma directa, doncs també hi tenien a veure lluites clares internes del partit, era el moment de recanvi a la cúpula, Po Xilai aspirava doncs, a un lloc al secretariat permanent del Politburó del Comitè Central del Partit Comunista de la Xina, que vull recordar que aquestes 7 persones són les que de veritat governen el país, més enllà del que pugui ser el govern, els ministres, aquests 7 són els 7 personatges més poderosos de la Xina, i en aquell cas doncs, es va fer servir doncs, tots els elements de corrupció, d'acusacions de corrupció, de la família, del fill, la dona, etc, etc, doncs per destrossar-lo amb ell políticament.
Parlem d'alguns tigres, eh?
Sí.
Per exemple, un nom que ha estat sonant bastant en els últims dos anys, però que fins fa uns mesos no va acabar apareixent o confirmar-se que realment se l'havia apartat, com és Chou Yun-kang, antic cap de la Seguretat Nacional, una persona de pes.
De molt de pes. De fet, durant 5 anys va ser un dels 7 xinesos més poderosos del país, perquè va formar part del secretariat permanent del Politburó. Per tant, en principi, algú que era intocable. Tanmateix, és una persona que en algun moment se l'associa amb el clan, diguéssim, de Po Xilai, considera proper a Po Xilai, encara que no queda clar, però sí que segur que pertanyia una miqueta també, o era proper, sembla ser, a l'esfera de Jiang Zemin. De fet, es diu que ell, en repetides ocasions, a partir que li cau aquesta acusació de corrupció, intenta reunir-se repetidament amb Jiang Zemin, que continua sent el patriarca.
Jiang Zemin, amb els seus 80 i escaig anys.
Ah, exacte, l'ex-president i cap del Partit Comunista durant molts anys a la Xina, anterior a Hu Jintao, del clan de Shanghai, per tant, cap de la facció probablement en aquests moments més important del partit, que també Xi Jinping, l'actual president, és ara mateix el cap visible, però Jiang Zemin és el patriarca. Diguéssim, Yun-kang està a aquest nivell tan alt que intenta, d'alguna forma, saltar-se Xi Jinping i intentar que Jiang Zemin l'ajudi, però Jiang Zemin no es vol reunir amb ell i, per tant, finalment acaba caient. De fet, Zhou Yun-kang li van a buscar possibles delictes que se'n van als anys 90, pràcticament, quan ell era secretari del partit a la província de Sichuan.
No sé si també és el cas de Xu Zaihou, que és, en aquest cas, exmembre i ex màxim representant de l'exèrcit, no?
Sí, i he de dir que, a més, hem de tenir en compte que en aquests casos, sempre, com el cas de... Només apuntar que el cas de Zhou Yun-kang, el que hem parlat fins ara, és ell i 10 persones més. És a dir,
un pack,
és un pack, El paquet, en el paquet sempre hi van els col·laboradors més pròxims als darrers anys i molta família, també. És a dir, sempre acaben els germans, o els fills, o les senyores, també acaben involucrats en el mateix judici. El cas de Xu Zhaihou és un altre molt particular, perquè aquí estem parlant d'algú de la cúpula de l'exèrcit, que també és intocable, o fins en aquests moments doncs, era una part intocable de l'Estat. El que passa és que aquí sembla que Xi Jinping també hi vol demostrar que governa, no? també la tropa de l'exèrcit d'alliberament. Aquest cas és molt curiós, perquè l'últim cop que el vam veure va ser gener de l'any passat, gener del 2014, en un concert de música, en el qual també hi assistia Xi Jinping, i estaven a quatre cadires de distància només, i es va poder veure en imatges a Xu Zhaihou com s'aixecava en algun moment de l'intermig del concert i intentava parlar, va caminar 2 metres per intentar parlar amb Xi Jinping, i Xi Jinping no se'l va ni mirar a la cara, no? Ni li va respondre, tot i que era el vicepresident en aquells moments de la Comissió Militar Central, que és l'òrgan principal, és com la Junta de Caps d'Estat Major, en el cas de l'exèrcit xinès. Però fins aquí arriba el menyspreu de Xi Jinping cap a alguns dels que han estat d'alguna forma assenyalats. En aquell moment ell no havia estat assenyalat, però està clar que sabia que l'estaven buscant.
I li van començar a tremolar les cames,
Li van començar a tremolar les cames, i com tu bé has dit, amb aquest mètode, al cap d'uns mesos, em penso que va ser l'agost, llencen el rumor que se l'està investigant, i finalment l'acusació formal arriba a l'octubre, fa molts poquets mesos del 2014. Amb ell, per descomptat, no se l'ha vist més.
I pot passar que sota la bandera de la lluita contra la corrupció del Partit Comunista, que és una cosa que ja Hu Jintao ja també reconeixia, no? Era un dels punts dèbils del poder actualment a la Xina, doncs s'hi amagui lluites internes realment per aconseguir el poder?
Sí, jo penso que és evident que hi ha corrupció entre els tigres, diguéssim, després hi ha les mosques, que és àmpliament reconeguda a tots els nivells de la societat xinesa, però en aquests casos, jo crec que en els casos dels tigres hi ha molts en què són, de fet, pures lluites polítiques, en què en base a això de la corrupció, que ara és tan popular, escolti'm, aquí i a la Xina, doncs acaba en un país, en un estat totalitari com és la Xina, doncs acaba convertir-se en una arma política per destruir l'oposició, l'enemic. Hem de pensar que el Partit Comunista a vegades sembla que sigui monolític a la Xina, i res més allunyat de la realitat. És a dir, quan hi ha recanvis al secretariat permanent del Politburó, com a mínim hi ha dues faccions enfrontades, no declarades, no són oficials, però tothom sap que hi ha un sector que defensa doncs, els grans negocis, el gran capital, entre cometes, xinès, que controla grans empreses xineses, que seria el que està situat al voltant de Shanghai, de la costa est, que a més controlen aquestes grans empreses xineses, les controlen perquè són descendents d'herois de la revolució i són els anomenats prínceps rojos, que tenen aquest pedigrí que els hi procedeix de la revolució. I després tenim aquell altre sector, aquest seria el sector que encapçalava el patriarca Jiang Zemin, i després hi ha un altre sector que d'alguna forma encapçalava Hu Jintao, que era el dels nivells mitjans del partit, que en un moment donat fan carrera com a funcionaris, sobretot a províncies, i acaben ascendint en el dedo del partit, i que tenen aquesta ideologia menys, diguéssim, menys centrada en el desenvolupament salvatge del capitalisme i que intenten donar-li un lleuger color social, que seria la facció roja de Hu Jintao. Clar, i dins d'aquí tenim Xi Jinping, que procedeix de la facció Shanghai, però que jo diria que ara, diguéssim, dispara contra tot arreu. És a dir, dispara contra la facció Hu Jintao, dispara contra la facció Jiang Zemin, probablement perquè ell està creant la seva pròpia facció, que és la de Xi Jinping.
I al carrer, la gent, tu creus que ho nota? És a dir, la corrupció es destaca com un dels principals problemes socials, quan es parla de riquesa, les desigualtats socials, etc etc. Jo recordo fa 3 anys i el cas de Wuhan, no? d'aquell poble a Guangdong, de pescadors, que va començar a haver denúncia, una revolta, per denúncies d'expropiació de terres, i aquest seria el cas de les mosques, no? I com la revolta de la gent doncs, va aconseguir alguns canvis, aparents, si més no.
Que probablement aquests són els casos que més afecten sobretot a la gran part de la població xinesa, no? Que és les expropiacions de terra fetes doncs, amb mètodes, diguéssim,
impunes,
il·legítims, que queden a l'absoluta impunitat i que són duts a termes per, entre cometes, les mosques. La gent, el que de veritat, en la meva opinió, pateix, el xinès mitjà, els 1.200 o 300 milions que estan fora de l'esfera de poder, el que pateixen són les mosques, que contínuament els sotmeten doncs aquest règim de corrupció, on no hi ha on acudir si et veus afectat per aquesta corrupció.
I això, si ara poguéssim visualitzar un mapa de la Xina, de fet es pot fer. He trobat un article de South China Morning Post on es veu els punts on hi ha les, on s'han detectat les mosques en els últims 2 anys i mig i també els tigres.
I els tigres, sí, sí.
El penjarem al Facebook del programa. Sí. Doncs és molt, molt gràfic, que és un problema generalitzat, evident, i que Xi Jinping intenta, si més no, de cara a la galeria, controlar. Josep Palai, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Mapa Mundi.